Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dilluns 11 de novembre del 2019, ressaca electoral després de les segones eleccions generals a les que hem hagut d'anar aquest any després que es produís un bloqueig a totes les institucions de l'Estat que forcessin aquesta nova convocatòria electoral. El resultat, si fa no fa, ha quedat igualment fragmentat. Ara bé, hi han alguns daltabaixos que explicarem d'aquí no res. Comença la setmana, comença el supermatí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Som-hi! De seguida abordarem el detall d'aquests resultats a tot l'Estat, a Catalunya i també a casa nostra. I a casa nostra és on ens centrem, perquè Esquerra Republicana guanya la demarcació de Girona, però perd 4 punts respecte a l'abril. Els republicans també s'imposen al Baix Empordà, Pedro Ruiz.
Bon dia, Montse Bassa va tornar a ser la candidata guanyadora a la província de Girona, però va perdre 4 punts en relació al 28 d'abril. Junts per Catalunya va quedar segon, a menys de 4.000 vots dels republicans. Dels 6 diputats que s'escullen a terres gironines, 2 són per Esquerra, 2 per JxCat, un pel PSC i com a novetat entre Amunt en Comú Podem.
I ho vam conèixer divendres, una bona notícia, reobrirà la històrica llibreria mediterrània de Palafrugell.
L'obertura serà al març, després que la llibreria Vitela de l'Escala se'n faci càrrec per la manca de relleu generacional del propietari de la Mediterrània.
Torroella de Montgrí ja ha aprovat els pressupostos, però no tot han estat flors i violes. Eugènia Gull, bon dia.
Bon dia, doncs no, perquè Junts per Catalunya, Compromís amb Torroella i l'Estartit, la CUP i l'Est es van aixecar i van dir que presentarien al·legacions a la proposta de l'equip de govern perquè no van ser convidats a les reunions per preparar-los.
8 del matí, 2 minuts. Demanen 6 anys de presó per un veí de Calonge per fer tocaments a un menor, Gerard.
L'acusat nega que es quedés sol amb la neta de la seva parella, que en el moment dels suposats tocaments tenia 9 anys.
I comencen les obres de millora de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí, Josep Lluís Vidal.
Les tasques consisteixen en l'execució d'una nova marquesina per aixoplugar-se i en el tancament posterior de la marquesina existent, la millora del mobiliari urbà i també la senyalització.
CESIF denuncia l'assignació d'hores extres de la policia local a Sant Feliu de Guíxols.
El sindicat de funcionaris ha presentat una sol·licitud d'investigació sobre la creació del grup de WhatsApp per oferir hores extres per part d'agents de la policia local.
I el Museu del Suronem a Palafrugell va organitzar un Cluedo en directe amb motiu de la Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial. Maria Montés, bon dia.
Bon dia. Els participants del Cluedo en viu van poder endinsar-se en la ciència i en la història i resoldre el misteriós cas, tot trepitjant els diferents espais que formaven part de la majestuosa fàbrica del suro.
Les 8 i 3 minuts. Sanció al Bisbal Bàsquet per no jugar un partit després de la sentència del procés.
El comitè ha sancionat a l'equip donant el partit per perdut i amb una multa de 100 euros que s'haurà de pagar.
I més de 40 artistes participen en l'exposició Argat. Això passa a la Bisbal.
La mostra es va inaugurar el divendres 8 de novembre i té un rerefons solidari. El 20% de les obres que es venguin es destinaran a la Fundació Bisbalgat.
Sembla que aquest any 2019 ha estat un bon any per les sardanes, Eugènia.
Això ha dit Josep Pareta, president de l'entitat Els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca, que també ha dit que estan molt contents de la resposta del públic.
I 1.900 alumnes de les escoles de Palamós participen en el 26è Cross Atlètic.
L'objectiu d'aquesta prova és fomentar l'esport entre els més joves. Un any més han sigut molts els infants que han realitzat la prova atlètica dedicada al reconegut atleta palamosí Adel Meixal, que enguany va ser-hi present.
Les 8 del matí i 4 minuts, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Sembla que continua la fred i el vent d'ahir. Quin temps ens espera, Albert, per aquesta setmana?
Doncs comencem la setmana amb temps de tardor freda. Es manté el vent de tramuntana, tot i que perd una mica d'intensitat respecte ahir. També hi ha alteració marítima amb onades màximes de fins a 2,5 metres d'alçada. Pel que fa a l'estat del cel, el matí serà entremig i força ennuvolat, amb obertura de clarianes a mesura que vagin passant les hores. L'ambient fred es mantindrà tot el dia amb màximes de 14 graus i mínimes de 7. Demà encara amb vent moderat de tramuntana, que serà més fluix que avui, però amb temps assolellat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 del matí i 6 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Parlem de les eleccions. Quan sona aquesta música és perquè parlem de campanyes electorals o d'eleccions, ja sigui del tipus que sigui. I per tant, ens agrada dedicar-li aquest bloc informatiu a banda. Comencem amb el repàs a les eleccions generals que es van celebrar durant el dia d'ahir. Comencem amb un repàs per tot el que va passar a la resta de l'Estat i després saltarem també a la resta del país per acabar també centrant el focus a casa nostra. En matèria d'àmbit general, el PSOE guanya la repetició d'eleccions generals, però baixa a 120 escons. El PP, en canvi, es recupera de l'abril amb 88 diputats. Vox es dispara amb 52, Unides Podem cau als 35 i Ciutadans es desploma amb només 10 diputats. El bloc de l'esquerra estatal suma 158 escons i el de la dreta espanyola en suma 152.
El PSOE guanya les eleccions al Congrés dels Diputats a Espanya amb 120 escons, però ha anat a la baixa respecte a l'abril, quan es va aconseguir 123. El PP s'ha recuperat respecte als anteriors comicis, ja que ha passat dels 66 escons de l'abril als 88 aconseguits el 10-N. Vox s'ha disparat i s'erigeix com a tercera força a la cambra baixa espanyola. La formació d'ultradreta passa de 24 a 52 escons. En canvi, Unides Podem va a la baixa en els seus resultats, passant de 42 a 35 escons. Ciutadans s'ha desplomat, ja que dels 57 escons aconseguits a l'abril tindrà ara al Congrés 10 diputats. També entra Més País amb 3 escons.
I davant dels resultats, Pedro Sánchez demana generositat i responsabilitat als partits per desbloquejar la situació i tenir un govern progressista.
Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos. A todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España. El Partido Socialista también desbloqueará y participará con responsabilidad y generosidad para desbloquear la situación política en España.
Malgrat que s'esperava que el secretari general del PSOE comparegués a l'interior de la seu de Ferraz, finalment ho ha fet en un escenari instal·lat a l'exterior, el mateix des d'on els simpatitzants i militants li van cridar amb Rivera no el 28 d'abril. En aquesta ocasió l'esperava menys gent, alguns amb cartells on posava amb Iglesias sí i amb Podem sí. També banderes espanyoles amb el lema Espanya de tots i crits de amb Casado no.
Doncs amb Casado no, amb Iglesias sí, això és el que cridaven a la militància, el que cridava la militància davant de la seu del PSOE. Seguim repassant les reaccions i els resultats d'aquestes eleccions d'ahir. Altrament, el candidat d'Unides Podemos, Pablo Iglesias, estén la mà a Pedro Sánchez per fer un govern de coalició i demana ministres de manera proporcional. Iglesias apel·la a la responsabilitat del PSOE per frenar l'ascens de l'extrema dreta. Això ho... Escoltem ara sí, Pablo Iglesias.
Lo que después de las elecciones de abril era una oportunidad histórica, que era conformar un gobierno de coalición progresista, después de estas elecciones del 10 de noviembre es una necesidad histórica. La única manera de frenar a la extrema derecha en España es con un gobierno que tenga estabilidad parlamentaria suficiente, por lo tanto que se apoye en grupos suficientes y que represente a grupos suficientes para tener la estabilidad que requiere nuestro país y que garantice las políticas sociales que son imprescindibles para frenar el auge de la extrema derecha en nuestro país.
La formació també ha qualificat de greu irresponsabilitat aquestes eleccions que, segons han dit, no han fet més que alimentar l'extrema dreta i ha criticat el PP i Ciutadans per haver contribuït a normalitzar-la amb la seva presència a diverses autonomies. En aquest sentit, ha fet autocrítica en relació als escons perduts, però han assegurat que la seva candidatura ha resistit i ha demostrat una gran fortalesa en condicions hostils.
I per la seva banda, Pablo Casado diu que el PP estarà a l'espera del que plantegi Sánchez, però l'avisa que tenen interessos incompatibles. El líder dels populars s'obre a exercir la seva responsabilitat, però s'erigeix com a alternativa.
Estaremos a la espera de lo que plantea Pedro Sánchez y manteniendo nuestros compromisos durante toda esta campaña. Es incompatible nuestros intereses, son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez. Y por tanto, lo que decimos es que ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa.
De fet, Casado ha afirmat que mantenen el posicionament que han mantingut durant la campanya electoral, durant la qual ha rebutjat abstenir-se per investir Sánchez. Segons Casado, Sánchez ha fracassat i és el gran derrotat del dia, perquè ha perdut escons, tot i convocar eleccions amb l'objectiu d'obtenir una majoria més àmplia.
8 del matí i 11 minuts, i el gran perdedor de la nit, perdedor amb majúscules a més, Albert Rivera assumeix la derrota sense pal·liatius de Ciutadans i convocarà un congrés extraordinari per la gran pèrdua d'escons.
Yo le quiero decir la verdad a los españoles. Yo quiero ser honrado y honesto y seguir mirándole a los ojos. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin pal·liatius y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Así que ante estos malos resultados en las urnas, sin paliativos, repito, sin excusas, sin darle vueltas, sino diciéndole la verdad a los españoles, creo que como líder político, los líderes asumen en primera persona siempre no solo los éxitos, sino también los malos resultados.
Ciutadans ha perdut 47 escons el 10 de novembre en relació al 28 d'abril i només n'ha obtingut 10. Rivera ha comparegut aquest diumenge a la nit a la seu del Partit Taronja a Madrid, acompanyat dels dirigents de Ciutadans, i ha explicat que ha convocat una executiva nacional urgent a les 10 d'avui. El president de Ciutadans ha afirmat que cal marcar un nou rumb i que la militància prengui les regnes del partit.
I si hi ha un gran perdedor, hi ha també un guanyador. Vox es dispara a Espanya amb 52 diputats i supera els 3,6 milions de vots. L'ultradreta duplica els resultats respecte a les eleccions de l'abril i es converteix en la tercera força al Congrés.
Ja poden anar fent eleccions a l'estat espanyol. Ens ha fet perdre.
Bé, aquesta no és, òbviament, la reacció de Vox. Ara sí.
Amb aquests resultats, el partit de Santiago Abascal passa per davant de Ciutadans i d'Unides Podemos com a tercer grup parlamentari més important al Congrés. Un dels millors resultats de Vox a Espanya ha estat a Múrcia, on ha quedat com a primera força amb 3 diputats i gairebé un 28% dels vots.
Durant la seva valoració, Santiago Abascal promet recórrer al Tribunal Constitucional totes les lleis lliberticides i anticonstitucionals gràcies als més de 50 diputats que té Vox. El líder ultradretà assegura que la seva és la gesta política més fulgurant i ràpida de la democràcia espanyola.
No solo hemos alterado en 11 meses el mapa político de España, hemos protagonizado un cambio político y cultural, porque hemos logrado abrir todos los debates prohibidos. Le hemos dicho a la izquierda que la historia no había terminado, que no tienen ninguna superioridad moral y que nosotros tenemos el mismo derecho que ellos a defender nuestras ideas sin ser insultados y estigmatizados como todavía lo están haciendo en estos momentos desde los medios de comunicación.
Aclamat amb el crit de Por Ellos, el líder de Vox ha insistit que la seva formació defensarà la família i lluitarà contra la immigració il·legal. I ha dit que a partir d'avui tenen la responsabilitat històrica de construir un futur millor pels nostres fills i construir una alternativa social i patriòtica que cridi a tots els espanyols.
És gairebé un quart de nou del matí. Passem als resultats a Catalunya. Esquerra torna a guanyar a Catalunya amb 13 diputats, però no revalida el resultat rècord de l'abril. El partit s'imposa a totes les demarcacions catalanes, excepte Barcelona, on el Partit Socialista manté la primera posició.
Els republicans han perdut un escó a Barcelona i passen dels 8 als 7, una circumscripció en què no ocupen la primera posició que ostenten els socialistes. També han reculat en un diputat a Girona, en què han passat de 3 a 2. Tant a Lleida com a Tarragona han consolidat els dos diputats. En els comicis d'abril, la candidatura d'Esquerra Republicana, llavors liderada per Oriol Junqueras, va obtenir 15 diputats, més de 900.000 vots i el 24,5% dels sufragis.
El partit celebra que l'independentisme hagi sentenciat de forma inapel·lable la repressió de l'Estat. Els republicans es feliciten per haver reeditat la victòria a Catalunya per davant del PSC i haver superat Ciutadans a tot l'Estat.
Van demanar també a la ciutadania que aquesta victòria havia de servir perquè Esquerra Republicana derrotés el PSOE a Catalunya. I ho hem tornat a fer! Hem tornat a guanyar! I vam demanar també que els ciutadans d'aquest país ens donguessin la seva confiança perquè Esquerra Republicana traiés més diputats a Catalunya que ciutadans a tot l'Estat espanyol! I ho hem tornat a fer! Ho hem fet! I ho hem fet!
En una compareixença després que els resultats electorals els donen la victòria a Catalunya, Rufián ha celebrat que l'independentisme hagi guanyat més representants al Congrés i que aquest sigui més plural que mai. El republicà ha lamentat el resultat de Vox i ha dit que Esquerra els tindrà endavant.
Són les 8 del matí i 16 minuts.
Supermatí.
Al seu torn, Junts per Catalunya diu que l'independentisme està millor i Espanya molt pitjor i insta Pedro Sánchez a fer política d'una vegada. La seva cap de llista, Laura Borràs, celebra el 8è escó i es torna a comprometre a no investir el líder del PSOE a canvi de res.
Ja poden anar fent eleccions a l'Estat espanyol. Ens ha fet perdre temps, ens ha fet perdre diners i d'esquena a Catalunya es confirma que l'Estat espanyol queda ingovernable. Prefereixen continuar autobloquejant-se abans de desbloquejar el conflicte polític a Catalunya? Aquesta és la pregunta que li continuem fent a Pedro Sánchez. La dreta ha pujat 3 diputats, el PSOE ha perdut 3 diputats. El resultat és evident. Cal fer política d'una vegada.
La candidata ha celebrat que l'extrema dreta sigui residual a Catalunya i que l'independentisme surti del 10N amb més força després de felicitar els resultats d'Esquerra i la CUP.
La CUP, precisament, entra per primera vegada al Congrés amb 2 diputats. El partit promet ser una esmena al règim i demana a Esquerra, Junts per Catalunya i Comuns no investir Pedro Sánchez. Mireia Bahí garanteix que els seus vots no són en clau destituent ingovernables i per estendre la rebel·lia sense precedents al Congrés.
No investiu la repressió. No doneu aire a la repressió. No hi pot haver cap investidura sense autodeterminació, sense amnistia ni sense drets. I la gent ha estat a l'alçada. Estiguem-ho nosaltres. No es pot investir un govern que l'única política que ha fet a Catalunya ha sigut la de la repressió. No en el nostre nom, i nosaltres tractarem de fer un paper de que això no passi. A la repressió ni aigua.
Per la candidata, el vencedor a Catalunya d'aquestes eleccions és el moviment independentista en lluita als carrers que, segons diu, han fet més que 2 anys de govern efectiu. Bahí s'ha mostrat molt contenta dels resultats perquè considera que amb una campanya que s'ha fet com s'ha pogut, 256.000 persones han votat una força política que es reivindica obertament d'esquerres. Per això ha afegit que a l'extrema dreta no se li pot fer front donant-li espai, sinó combatent-la, i ha lamentat que la repetició d'eleccions no hagi servit més que per donar ales a l'extrema dreta. Ha criticat els espais que se'ls han donat als mitjans de comunicació i ha assegurat que s'ha fet perquè Vox és funcional al gran capital i a les forces franquistes per protegir l'unitat de l'Estat.
I Miquel Iceta erigeix el PSC en el partit de la solució acordada i celebra la retallada de la distància amb Esquerra.
Estem satisfets del nostre resultat a Catalunya. Som la segona força política, però hem retallat la distància en escons que ens separa del partit guanyador d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que felicitem, tot i la pèrdua d'escons que han experimentat. En canvi, el PSC obté el mateix nombre d'escons amb unes eleccions celebrades en un context especialment difícil.
Després de mostrar la seva preocupació per l'ascens de l'extrema dreta i amb Vox augmentant a 2 diputats a Catalunya, el líder dels socialistes ha recordat al PP i especialment a Ciutadans que blanquejar l'extrema dreta és sempre una opció equivocada.
Doncs parlant del rei de Roma, el número 1 de Vox per Barcelona al Congrés, Ignacio Garriga celebra la victòria del partit que ha tret 2 diputats a Catalunya.
Desde un discurso del odio, de amor a nuestros compatriotas, les decimos que vamos a dar la batalla y que esa batalla va a acabar en Moncloa. Lo de hoy acaba de empezar y seguiremos persistiendo hasta conquistar el gobierno de la nación. Los resultados de esa noche consolidan una alternativa patriótica y social. Una alternativa que va a dar la batalla, como ha hecho hasta ahora, en la defensa de la unidad de la nación.
A més, ha afegit que des de la formació d'ultradreta seguiran treballant per unir els que han votat al PSOE, al PP i els pocs que han votat a Ciutadans.
I al seu torn, Cayetana Álvarez de Toledo diu que el Partit Popular s'ha convertit en el referent del constitucionalisme a Catalunya en haver superat Ciutadans. La Popular celebra l'obtenció de 2 escons per Barcelona, malgrat que molts donaven per feta l'extinció del PP.
És evident, creo, que Ciudadanos de alguna manera ha pagado su empecinamiento en no sumarse a ese proyecto común que le ofrecimos, ¿no? Eso que se llamó España Suma a nivel nacional y que se llama todavía Cataluña Suma para esta comunidad. Se lo ofrecimos en su día, nos dijeron que no, y yo dije entonces que me parecía que era un grave error, lo dijimos todos, un error estratégico, un error político y un error casi patriótico, es decir, que tendríamos que haber sumado fuerzas para dar al constitucionalismo una ventaja mucho mayor.
En una compareixença davant la premsa mitjanit, Álvarez de Toledo ha subratllat que el partit ha crescut de manera molt notable i ferma fins a superar Ciutadans i Vox a Catalunya, i també la CUP, per la qual cosa ha dit està feliç.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Ja hem repassat els resultats i les reaccions a aquests resultats que s'han produït a tot l'estat espanyol, també a Catalunya. És temps de fer una mirada a casa nostra. Ahir els baixempordanesos i baixempordaneses vam ser cridats també novament a les urnes. A la nostra demarcació, a Girona, es va revalidar la victòria de Montse Bassa, d'Esquerra Republicana. Això sí, va perdre 4 punts en relació a l'abril i Junts per Catalunya es va quedar a menys de 3.800 vots dels republicans, Pedro Ruiz.
Sí, la germana de l'exconsellera Dolors Bassa es va imposar amb el 25,8% dels vots, només un 1% més que la formació postconvergent. El tercer partit ha estat un cop més al PSC, però ha retrocedit el seu resultat en relació al mes d'abril. Ara ha obtingut un 14,8%, mentre que l'abril tenia el 17,1%. Seguidament trobem en Comú Podem, que ha mantingut força el seu resultat, obtenint un 9,5% dels suports. Els comuns a Girona han perdut unes 2 dècimes. Els va seguir la CUP, amb quasi un 9% dels sufragis, Vox amb més del 5%, el PP a prop del 5%, i Ciutadans, que ha passat el quasi 9% a menys del 4%.
A nivell comarcal, com dèiem, Esquerra també guanya les eleccions generals. A quants municipis va guanyar, Pedro?
Doncs mentre que els republicans van guanyar 32 municipis a l'abril, ahir ho van fer només a 20. Això va permetre a Junts per Catalunya passar de 4 a 16 pobles guanyats. Esquerra va guanyar Begur, Albons, Bellcaire, la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Colomers, Corçà, Cruïlles, Garrigoles, Jafra, Palafrugell, Palamós, Pals, Regencós, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroell de Montgrí, Vall-llobrega i Vilopriu. Junts per Catalunya ho va fer a Castellplatja d'Aro, Foixà, Fontanilles, Forallac, Gualta, Mont-ras, Palau-sator, Parlaval, La Pera, Serra de Daró, La Tallada de Empordà, Torrent, Ullà, Ullastret, Ultramort i Verges. Per cert, que la CUP va estar a punt de guanyar a Garrigoles i encara més a prop a Rupià. A Verges, on governa Ignasi Sabater, van ser tercers amb un 18,4%.
I així, a moda de conclusió, quins seran, per tant, els nous representants al Congrés per la demarcació de Girona?
Doncs, donat aquests resultats, Esquerra passa de 3 a 2 diputats, de manera que conserven l'acta pels republicans Montse Bassa i Joan Maragall. Pel que fa a Junts per Catalunya, mantenen 2 escons, amb Mariona Illa Mola, que s'estrena, i Sergi Miquel, que repeteix. En el cas del PSC, Marc Lamois segueix com a diputat. En última instància, la novetat és en Comú Podem, que entra per Girona i serà representat per Laura López.
I encara relacionat amb les eleccions, el club de bàsquet La Bisbal, el club de bàsquet, millor dit, Bisbal Bàsquet, que així és com es diu, siguem rigorosos, ha estat sancionat per no haver jugat un partit al cap de setmana del 19 al 20 d'octubre. La sanció consisteix a donar per perdut el partit del Sots 25 femení i una multa de 100 euros.
El partit que s'havia de jugar a Fornells no es va celebrar per la negativa del club bisbalenc a jugar cap partit. L'objectiu era protestar per les agressions, repressió i injustícia exercides per part de l'Estat a al poble del nostre país. Aquesta setmana s'havia donat a conèixer la sentència del procés que condemnava els líders independentistes a gairebé 100 anys de presó, entre ells Dolors Bassa, condemnada a 12 anys. Des del club ja han anunciat que es presentarà un recurs al Tribunal Català de l'Esport. Com a prova, s'entregaran el comunicat de la Federació Catalana d'uns dies anteriors que emparava els clubs a ajornar els seus partits. També destacaran que altres partits també s'han suspès sense cap sanció.
8 i 24. Posem-hi comentari d'opinió de la veu de l'Andreu Paneque.
En període d'eleccions, la jornada de reflexió s'emplaça el dia anterior al dia de les votacions. A l'estat espanyol, a Catalunya i a cada un dels municipis de la nostra comarca, la jornada de reflexió crec que ha de començar avui. Reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta, reflexionar sobre la situació catalana, reflexionar sobre fins a quin moment els objectius interns dels partits han de sobrepassar els objectius col·lectius. En definitiva, a partir d'avui, més enllà de quina sigui l'aritmètica numèrica que dongui o no un executiu a l'Estat, cal reflexionar amb majúscules. De fet, si busquem els tres grans titulars de resultats d'ahir diumenge, els podríem definir de la següent manera. En primer lloc, auge de l'extrema dreta, després d'unes eleccions basades en una dicotomia nacionalista, agradi o no, tant espanyola com catalana, en la que les emocions primaven per sobre la racionalitat. En segon lloc, queda latent l'extrema perillositat que comporta que uns partits polítics, no oblidem, organitzacions teòricament en funció representativa, donin prioritat als objectius interns, objectius de partit, per sobre de la voluntat representativa. Es posa, en tercer lloc, es posa de manifest la necessitat de solucions polítiques al conflicte de Catalunya. La situació, per moltes sentències judicials que hi hagi, segueix sent present i ben viva. En resum, comença un període de reflexió important per aquest estat, per Catalunya i per cada una de les persones que han votat en aquestes últimes eleccions. Això sí, un dels punts que, si se'm permet, crec que ha d'estar a totes les ments i sense cap mena de dubte, és la necessitat imperiosa d'elaborar un cordó sanitari que ofegui de totes totes l'extrema dreta.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs aquest és el comentari que ens enviava just ahir a la nit Andreu Paneque, després de conèixer ja els resultats definitius d'aquestes eleccions generals celebrades ahir a la nit. Però li hem demanat ampliar una mica més, o intentar interpretar una mica més aquests resultats. Per això saludem a aquesta hora del matí el politòleg bisbalenc Andreu Paneque. Andreu, bon dia.
Bon dia.
Escolta, fem-ho en clau catalana i especialment en clau comarques de Girona. Quins són els motius que creus o com interpretes que Esquerra hagi aconseguit un diputat menys per la demarcació de Girona?
Bé, jo crec que, sens dubte, la irrupció de la CUP a presentar-se a aquestes eleccions té molt a veure. De fet, fins a l'últim moment, si no m'equivoco, seguint l'escrutini, fins al 70% de l'escrutini, la CUP tenia un escó. I també hi ha una altra raó, i és que Junts per Catalunya ha augmentat la seva presència en forma de vots. Per tant, jo crec que hi ha hagut un repartiment de vots entre les formacions partidàries de la independència, i això ha fet que aquesta divisió de vots en quant a formacions es converteixi en un vot menys per Esquerra Republicana.
Parlaves de la CUP, de la irrupció de la CUP també a la demarcació de Girona, però vaja, els comuns han aconseguit un escó que molts esperaven per la CUP.
Sí, el que passa és que jo crec que el vot en aquest cas, centrant-nos a la comarca de Girona, és diferencial pel que fa als comuns i a la CUP. Sí que potser quan parlem del vot dels comuns a Barcelona ens centrem en un perfil més ideològic, més semblant, però en el cas de Girona jo crec que una comarca que és marcadament independentista, tal com han mostrat tots els resultats des de fa ja anys, el que trobem és que el vot dels comuns és aquella persona que ideològicament s'identifica amb un espectre d'esquerres, però que no està a favor de la independència. Per tant, jo crec que aquest és el motiu que hi hagi una diferència entre el votant de la CUP, que en aquest cas jo crec que és un votant més independentista, socialista, o fins i tot un punt antisistema, i pel que fa als comuns, és, per mi és un perfil de votant més de caràcter ideològic d'esquerres, però no conforma amb la independència de Catalunya.
Andreu, i què creus que ens diuen aquests resultats històrics que ha tornat a treure l'independentisme sobre la salut del moviment, però que tanmateix segueixen sense trencar aquest sostre del 50%?
Bé, no hem d'oblidar que són unes eleccions espanyoles i que en aquest sentit qui realment està mobilitzat és aquella persona que s'ha identificat amb aquesta institució. Però més enllà d'això, crec que és important veure-ho com al final, i que, tal com deia en el comentari, el problema que existeix a Catalunya no es soluciona amb una sentència, sinó que el problema segueix latent. Si no m'equivoco, hem trobat que hi ha un 49%, quasi un 50% dels vots de Catalunya a favor de formacions, a favor de la independència. Inclús si sumem els comuns, passa del 50% els vots de formacions que estarien d'acord per un referèndum d'autodeterminació. Per tant, jo crec que el que queda latent és que és necessari que els polítics facin la seva feina i comencin a parlar.
Andreu, a Torroella, per exemple, Vox supera Ciutadans i ho ha fet, a més, sense baixar de l'autobús, sense fer-hi campanya. Què motiva un vot a Vox en un lloc com a Torroella? I el vot a Vox té una barreja de gent amb alt poder adquisitiu i gent suposadament obrera?
Sí, totalment. Jo crec que en aquest cas, i tal com deia també el comentari, crec que el problema principal d'aquestes eleccions és que el motor d'aquestes eleccions era la ràbia, eren les emocions, i per tant la ràbia i les emocions és transversal a tots els eixos i a totes les classes de la societat. Per tant, tant pot ser un obrer com pot ser una persona de la burgesia o una persona adinerada, i al final el vot a Vox és un vot de ràbia per la situació que estem vivint a Catalunya.
Perquè, a més, quan tu mires els líders de Vox, no n'hi ha cap que sembli precisament de la classe obrera, de la coneguda com classe obrera, i per tant sembla una cosa molt allunyada. És una mica, no sé si dir-ne, no sé si recuperar el terme del despotisme il·lustrat, eh?
Bueno, jo no sé si fer servir el despotisme il·lustrat, que no et dic que no m'agradi, i de fet si em permets l'atribuiré en altres xerrades que faci sobre Vox, però jo crec que estem parlant d'un partit, ara sí, populista d'extrema dreta a Espanya, i crec que això és una de les males notícies d'aquestes eleccions. Saben fer servir el discurs de l'odi, saben com motivar, com bé deies, el vot de gent enfadada amb res, perquè al final, si ens centrem en el que parla el programa electoral de Vox, no diu res més que il·legalitzar els partits nacionalistes, siguin catalans o siguin els que siguin.
Això vol dir que s'auto-il·legalitzaran també, perquè
exacte,
clar,
exacte,
a mi em fa gràcia quan algú de Vox parla de partits nacionalistes.
Sí, de fet, una altra de les coses que deia és que al final el nacionalisme es centra només en el nacionalisme català, però és que el nacionalisme espanyol jo crec que és 4 vegades pitjor.
Andreu, i quina ha de ser la recepta contra el feixisme?
Jo crec que per totes, ara mateix, siguis de la ideologia que siguis, ha arribat un moment en què, com deia, s'ha de fer un corredor sanitari. No s'ha de permetre que una formació de caire feixista i d'extrema dreta entri a les institucions públiques de la manera que vulgui i controlant tot el pes de l'esfera pública. A França ja s'ha fet moltes vegades i porten molts anys fent-ho. Cal que totes les organitzacions es posin d'acord amb una simple cosa. I des del principi, Vox no pot entrar de cap de les maneres a formar cap executiu a cap lloc.
Però això implica que Vox no hauria de tenir l'altaveu mediàtic que ha tingut en l'últim any o en l'últim any i mig, que ha estat potentíssim.
Sí, estic d'acord, però el que passa és que juguen amb una arma molt complicada que i tampoc ens hi havien trobat mai, i és que si realment es vol una llibertat de premsa, es vol una llibertat ideològica, ells apel·len a aquesta llibertat perquè ells també hi han de ser. Però això no vol dir que no estic dient que hagin de permetre que hi siguin, sinó que s'ha de buscar la manera en què no se'ls exclogui, perquè també crec que per... no sé com dir-ho.
Per salut democràtica hi han de ser.
Exacte, hi ha de ser, però no han de tenir tot el protagonisme que tenen, perquè ahir, mirant les eleccions i seguint la retransmissió de TV3, si algú fes un recompte dels minuts que va tenir Vox a TV3, molts dels que s'havien queixat de la falsa neutralitat de TV3 s'haurien de revisar les seves paraules.
Andreu, no sé si et sorprèn la millora del suport de vot que ha tingut Junts per Catalunya en plena crisi Buc, i quin creus que és el paper que busquen ara els postconvergents?
Bé, jo crec que no em sorprèn, bàsicament, perquè tenen un dels actius més forts que actualment té la política catalana, que és Carles Puigdemont. Si realment no hi fos, m'agradaria veure quins són els resultats reals d'aquesta formació. PDeCAT, si se'ns permet dir PDeCAT, perquè ja no sé si se'ls ha de dir Junts per Catalunya o quin nom exactament se'ls ha de dir, jo crec que, de la mateixa manera que ha de fer Ciutadans, és trobar el seu espectre. Posicionar-se d'una vegada per totes en matèria de polítiques públiques, en matèria de més enllà de la independència de Catalunya, i un cop facin això, després sí que podrem dir de quin partit estem parlant, perquè ara mateix la formació de Carles Puigdemont només sabem que és independentista, no sabem res més.
Uh-huh. Què és el que més t'ha sorprès d'aquestes eleccions?
El que més m'ha sorprès d'aquestes eleccions, la ineptitud de Pedro Sánchez al pensar que fer unes altres eleccions el beneficiaria, l'ineptitud principalment perquè jo crec que es pensaven que la societat catalana no sortiria al carrer de la manera que ho va fer després de la sentència, perquè, com tots sabem, els càlculs aritmètics, que a mi em fa molta gràcia que en política es facin aquests càlculs com si les persones fossin ordinadors que ens donen dos A i B i sempre donem C, i crec que és de molt poca mira política pensar que l'efecte que tindria la sentència de Catalunya no afectaria a les formacions d'esquerres, que al final se'ls hi suposa que haurien de ser menys beligerants amb el cas de l'autodeterminació d'un poble.
Andreu, encara una última qüestió respecte a tot això que estem parlant. Què n'esperes o què creus que pot passar a partir d'avui que hi han convocatòries, vaja, fetes pel Tsunami Democràtic?
Doncs espero que s'omplin els carrers de Barcelona i que, com a mínim, entenguem des de Catalunya que ara mateix el nostre principal enemic és Vox. Perquè si cal recordar que abans de que es confirmessin els seus 53 escons, si no m'equivoco, ja van anunciar que si passaven dels 50 diputats començarien a prendre accions davant del Tribunal Constitucional. A mi em va fer molta por a la frase de "i anirem contra tota llei llibertària i en contra de l'estat quo".
Però què té a veure que tinguin més de 50 diputats? És només una qüestió, una proclama semàntica o hi ha sostre?
És a dir, tu per fer una demanda d'inconstitucionalitat només ho pot fer l'executiu o és a dir, 50 diputats del Parlament.
Al tenir
més de 50 diputats, ells com a pròpia institució Vox poden presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Clar, això els dona moltíssima força de cara a la política espanyola, perquè, si més no, i aquesta vegada sí, hauran d'acceptar-ho tots, el Tribunal Constitucional començarà a fer política, si és que no l'ha fet fins ara.
Andreu Paneque, politòleg i col·laborador d'aquesta casa, gràcies per ajudar-nos a posar una mica més de llum a aquests resultats, per interpretar aquests resultats d'aquestes eleccions d'ahir. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bon dia i sort. Passen 8 minuts de 8:45 del matí. I encara per tancar aquest bloc que dediquem a les eleccions, al post-eleccions, hi posem un altre comentari d'opinió. Li hem demanat al nostre col·laborador de la redacció, en Pedro Ruiz, que també ens ajudi a interpretar-ho.
El PSOE guanya perdent. L'estratègia de noves eleccions ha fracassat pels interessos dels socialistes. L'escenari molt més fragmentat que el 28 d'abril. Entre Sánchez i Iglesias s'han deixat 10 escons, mentre que han fet guanyar més d'una vintena al PP i quasi una trentena a l'extrema dreta, a Vox, que té més de 50 diputats i més d'un 15% del vot. La formació d'Abascal ha guanyat a Múrcia i a Ceuta i ha pescat gran part dels votants de Ciutadans, que arriba només a una desena d'escons. Ja ho va vaticinar el mateix Rivera amb el gos Lucas. Huele a leche. Dit i fet. A Catalunya, importants dades. L'independentisme ha obtingut més del 40% dels vots, un fet inèdit, insòlit, i suma 23 diputats, una força que no havia tingut mai. Esquerra va perdre 2, Junts per Catalunya va guanyar contra tot pronòstic un diputat més, i la CUP va irrompre amb 2. Dades que fan pensar aquestes forces que potser ara s'hi sumarien més del 50% dels vots al Parlament. Jo crec que s'acosten les eleccions catalanes. I no perdem de vista les crescudes del Partit Nacionalista Basc i Bildu i també del BNG, que torna a aparèixer. Els partits sobiranistes han sumat 37 escons, un pes molt interessant de cara a configurar pactes de legislatura. En tot cas, el PSOE és el partit que pot governar i depèn de dos factors. Necessitaria el vot afirmatiu d'Esquerra, cosa que no buscarà mai i no tindrà, o bé l'abstenció del Partit Popular. El Partit Popular, però, arriba quasi als 90 escons i, si s'abstingués, regalaria l'oposició a la següent força, és a dir, Vox, donant-li ales a les següents eleccions. En fi, tot apunta que el bloqueig s'ha enquistat més, pot haver-hi cinquenes eleccions, o bé una presidència liderada per algú de fora del Congrés que tingui amplis suports, ja ho veurem. I veurem també què passa a última hora.
Gràcies, Pedro. Aquest és el comentari que li hem demanat que ens fes per aquest matí d'avui, just després de repassar una mica les conseqüències i d'interpretar aquests resultats d'aquestes eleccions. Ho hem dit en clau primer estatal, també en clau nacional i també en clau de les comarques de Girona. Hi ha més notícies que passarem a explicar d'aquí un no res.
La campanya, la participació, els resultats, les reaccions. Tot a radiocapital.cat/municipals2019.
Que fem aire i tornem.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Falten, millor dit, 4 minuts per 3 quarts de 9.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I canviem de qüestió perquè, encara que no ho sembli, hi ha més notícies. A més, fins i tot alguna de bona. La llibreria mediterrània de Palafrugell va tancar al setembre i a partir del març del 2020 tornarà a obrir les seves portes. Ho farà sota l'encàrrec de la Vitela de l'Escala, una llibreria que reconvertirà la Mediterrània en Vitela Espai Fòrum. Joan Aliu, propietari de la llibreria històrica, va baixar la persiana per falta de relleu davant la seva jubilació, Gerard.
Des del tancament de la llibreria al setembre, un grup de suport ha lluitat per tornar a obrir la biblioteca. Carme Fanoi, una de les impulsores i comentarista de Ràdio Capital de l'Empordà, ha fet públic aquest divendres la reobertura de la Mediterrània i els nous propietaris. D'altra banda, en declaracions a la ràdio municipal, l'antic propietari de la llibreria, Joan Aliu, s'ha mostrat emocionat amb la reobertura.
Sí, això, mira, ha sortit bé. És el tema de que continuï l'antí una llibreria, diguem-li, important, no sé com qualificar-la, però una llibreria que encarregui llibres i la Gemma de la Vitela és una persona molt adequada. Sí, sí.
Aliu també ha compartit que els nous propietaris organitzaran més actes a l'espai dels que ja s'organitzaven quan ell estava al capdavant del local. Ara per ara la previsió és reobrir la llibreria Vitela Espai Fòrum de Palafrugell al març.
Doncs comprovem-ho. Gemma Vitela, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, eh? Es faran més actes que dels que es feien fins ara, eh?
Bé, ho intentarem. Sí, la veritat és que dintre del projecte que tenim, l'espai ens ofereix, l'espai de la Mediterrània ens ofereix la possibilitat de fer molts actes i una mica seguint la línia que ja estem fent a l'Escala, doncs veiem que sí que hi haurà possibilitats de fer-ne més.
En quin moment arriba aquesta decisió? Perquè quin és l'estat de salut del sector de les llibreries a casa nostra? Perquè a l'estiu mateix, nosaltres aquí al Baix Empordà, només a l'estiu ja en vam veure tancar dues, la Gavina de Palamós i aquesta Mediterrània de Palafrugell, que per motius diferents, com dèiem, eh?
Home, l'estiu, l'estat de les llibreries no és el millor estat que tots desitjaríem. Vull dir, estem vivint un moment, diguem-ne, bastant cat. És una mica complicat, però bé, els que estem encara aquí, doncs volem batallar-ho, volem remuntar això d'alguna manera i intentarem fer-ho. És veritat que el fet que es tanquessin dues llibreries ha estat, juntament amb un altre factor molt important, que és el sorgiment d'aquest grup de suport, i també la bona predisposició per banda dels antics propietaris de la Mediterrània, en Joan i l'Adela, tot plegat ha fet que ens decidíssim, doncs, a fer aquest pas endavant. Si no s'haguessin donat aquestes circumstàncies, tancament de llibreries al Baix Empordà, en queda una de molt important i molt bona, que és el Cucut de Torroella.
Sí, i la Cinglantana de la Bisbal, també.
I la Cinglantana de la Bisbal, també. I també n'hi ha d'altres, vull dir, no d'allò. Però sí que és cert que aquestes dues llibreries ens van commocionar una mica tot el sector. El tancament d'aquestes dues llibreries. I després, per altra banda, aquestes altres dues condicions que et comentava, no? El sorgiment d'aquest grup ha sigut molt, molt, molt definitiu. I, per altra banda, la bona predisposició que hi ha hagut.
Senyora Vitela, com es competeix des d'una llibreria amb Amazon?
Com es competeix? Doncs oferint una altra cosa que no ofereix Amazon. Nosaltres oferim una llibreria tal com ha de ser. És a dir, que no sigui un supermercat, que sigui una llibreria en la qual es llegeix, es treballa el llibre, s'aconsella, es promouen activitats, sempre al voltant del llibre. O sigui, oferint un altre tipus de producte.
Està clar. Allò, si no puedes con el enemigo, bueno, anava a dir un ETL, però hi ha algunes llibreries que s'han convertit també, o que han obert una mica més el seu focus de negoci, també per portar-ho al terreny dels espais de recollida d'Amazon. Vostè i això ho veu, ho contemplen, això?
No, definitivament no.
Molt bé.
No. No ho farem, vull dir que es busquin altres socis. Nosaltres el que intentarem és oferir el que creiem que hem de fer, que és oferir lectures, oferir llibres i dedicar el temps i tota l'energia a treballar en aquesta línia.
Parlava vostè de la predisposició dels anteriors propietaris de la Mediterrània. Quin encàrrec li han fet abans de dir, vinga, va, aquí tens les claus?
No, de fet no hi ha encàrrec, de fet hi ha un acord. És a dir, ells estaven molt, molt interessats a que això continués sent una llibreria. És a dir, ells han prioritzat això per davant de que allà s'hi pogués establir qualsevol altre tipus de negoci. I en aquest sentit ens hem unit, ens hem entès i ens hem posat d'acord de seguida. És a dir, no... O sigui, el que serà el nou projecte és recollir d'alguna manera el llegat que ells deixen, que és una llibreria, amb totes les de la llei, i aportar el que estem fent nosaltres, doncs, des de fa 8 anys ja a l'escala. És a dir, que hi ha un traspàs, diguem-ne, de negoci, per entendre'ns.
Quan parlava d'encàrrec em referia més a allò a una cosa més simbòlica que no pas real, Vostè em diu, mantindrem l'essència d'una llibreria i incorporarem aquelles coses que ja fem a l'escala i que sabem que ens funcionen. Quines són aquestes noves coses? Quin serà aquest nou model que tindrà anava a dir la Mediterrània, no, però la Vitela, ja li podem dir Vitela.
Sí, però penseu que el nom, això també és bonic que surti ara en aquesta entrevista, penseu que el nom serà Vitela Espai Fòrum, serà Llibreria Vitela Espai Fòrum, amb un clar gest de que hi hagi memòria del que ha sigut.
D'unir el futur amb el passat.
Exacte. Quedar-nos amb tot el bo que, com amb un jaciment arqueològic que tu vas mirant i t'agrada veure les diferents cultures i civilitzacions que han hagut, doncs igual, aquí tots irem posant el nostre pòsit i això irà fent, irà configurant el que ha de ser una llibreria. Coses noves. A veure, nosaltres... Però que no són diferents, de les que ja feien a la Mediterrània. És a dir, allà ja es feia exposicions, es feien presentacions de llibres. Doncs el que farem és ampliar tot això amb tot el que puguem i aportant-hi tot el que hem anat fent i projectant coses noves. Vull dir que, de fet, és com... Hi ha un fil conductor que no desapareixerà.
Val. Per tant, aquesta incorporació d'aquesta activitat que ja s'anava fent i que en el fons és el que fan les llibreries avui en dia, que a més, això que deia vostè, suposo, no som una botiga, sinó que jo sempre dic que les llibreries són petits centres culturals d'allò de quilòmetre zero, de proximitat.
Exacte, és preciosa aquesta definició que has fet, sí.
Doncs Gemma Vitela, serà vostè la nova propietària o la persona que assumirà la reobertura d'aquesta Vitela, ja li podem dir així, d'aquesta Vitela Espai Fòrum, aquesta llibreria que reobrirà Palafrugell de cares a la primavera, Això passa per algun motiu? Hi ha previst alguna reforma, alguna millora de l'equipament o simplement és per aprofitar que la primavera és quan comença a haver-hi més gent pels carrers de Palafrugell?
No, perquè necessitem aquest... O sigui, hi haurà, diguem-ne, si intentarem fer una... Bueno, el que es fa, no?, quan es reobre una petita netejada d'imatge, però, diguem-ne, una cosa molt discreta, però, diguem-ne, que ara necessitem el temps, tant en Joan i l'Adela necessiten un temps per treure tot el que hi ha, nosaltres necessitem un temps per reincorporar i per fer i per vestir el projecte, i ja quan comencem, doncs ja començar amb propostes concretes, i tenint en compte que la campanya de Nadal la tenim a tocar, doncs deixem passar la campanya de Nadal i ens hi posem, i al març és quan preveiem poder-ho tenir tot a punt ja de cares a fer el Sant Jordi aquí.
Doncs escolti, aquesta emissora Ràdio Capital de l'Empordà, que si una cosa ens interessa o si hi ha una cosa de la que ens interessa parlar també és de la cultura, ja li dic ara que li ofereixo que el dia que vostè reobri la Vitela Espai Fòrum, li ofereixo que si vostè vol nosaltres puguem venir allà a fer la nostra programació en directe per explicar aquesta obertura en primera persona i des d'allà mateix.
Home, doncs estem encantadíssims de l'oferiment, ja hi podeu comptar, ja en parlarem i ja ens posarem d'acord, us avisarem amb temps perquè
exacte,
us pugueu organitzar.
El dia que tinguin data només ens ho han de dir i allà ens plantarem.
Així ho farem amb molt de gust.
Gemma Vitela, gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia i sort.
Adéu, bon dia. Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
10 minuts i les 9. I tenim encara temps per explicar alguna notícia més, per bé que no gaire, perquè a les 9 del matí ho hem d'anar deixant. En un altre ordre de coses, Torroella de Montgrí va aprovar els pressupostos, però Junts per Catalunya, Compromís amb Torroella i l'Estartit, la CUP i l'Est es van aixecar de la taula per expressar la seva disconformitat per com s'han preparat els pressupostos. Com és això, Eugènia Güell? Explica'ns-ho.
Sí, va ser perquè no van ser convidats a les reunions per preparar els pressupostos i, de fet, van dir que presentarien al·legacions a la proposta de l'equip de govern. Així doncs, els pressupostos es van aprovar amb 10 vots a favor de l'equip de govern d'UPM i Esquerra i un en contra de Ciutadans.
I tot això, en què s'invertirà aquest 2020 a Torroella?
Doncs serà de més de 19 milions d'euros. Entre altres coses, destaca, per exemple, que s'incrementa la recollida i transport d'escombraries, l'eliminació de residus sòlids urbans i la campanya d'educació-prevenció de residus. Una novetat és la creació d'una aplicació pressupostària dotada amb 30.000 euros per l'assessorament per la nova licitació del servei d'aigua, el qual finalitza l'estiu del 2020. També s'invertirà en una zona d'equipaments esportius, l'obra del carrer Tamariu, el centre d'interpretació Espai Medes de l'Estartit, 200.000 euros en expropiacions, la biblioteca de l'Estartit, 30.000 euros per inversions que proposin els consells de barri o també s'invertirà en el trasllat del centre de distribució d'aliments.
Gràcies, Eugènia. I l'Audiència de Girona ha jutjat un veí del municipi de Calonge. L'acusen de tocar a la neta de la seva parella quan aquesta tenia 9 anys. L'acusat, però, nega els fets davant del jutge i la fiscalia en demana 6 anys de presó, 5 de llibertat vigilada i una indemnització a la menor de 6.000 euros.
El relat de l'acusació pública assegura que l'acusat aprofitava quan sortia amb la nena i els seus germans al carrer per anar en bicicleta per cometre els abusos. L'acusació denuncia que, com a mínim, en 3 ocasions l'acusat hauria tocat a la menor. D'altra banda, la defensa critica que l'única prova és el testimoni de la víctima, que és insuficient i comporta contradiccions. En canvi, els psicòlegs donen per vàlida la versió de la menor. En el moment dels presumptes tocaments, la víctima vivia amb els seus germans i el seu pare a casa l'àvia paterna. perquè la seva mare estava a la presó. El processat ha explicat que quan sortia al carrer amb els nens, el seu pare els acompanyava, tot i quedar-se dins del cotxe escoltant música. La seva parella també ha declarat dient que sortia sovint a vigilar-los. Encara que els fets haguessin tingut lloc a la tardor del 2016, no va ser fins al maig del 2018 quan la nena va explicar els fets a la seva àvia i després a la seva mare. El detonant va ser un programa de televisió que parlava de l'abús sexual. El judici ha quedat vist per sentència.
Gràcies, Gerard. I el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs de millora de l'estació d'autobusos de Torroella, que tenen un pressupost de 45.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos i mig, Josep Lluís.
Les obres consistiran en la instal·lació d'una nova marquesina i d'un nou tancament de l'espai entre el mur posterior de l'estació i la cobertura existents i l'execució d'altres treballs complementaris. La nova marquesina, que servirà per a millorar l'aixopluc de les persones usuàries, estarà formada per un muret de formigó i una mampara de vidre. El nou tancament, per la seva banda, permet a reduir l'entrada de vent i pluja a l'estació. L'obra, durant la qual es mantindrà el funcionament habitual del servei d'autobusos, es completarà amb la millora del mobiliari urbà i l'actualització de la senyalització.
I de Torroella saltem al sud de la comarca, Sant Feliu de Guíxols. Perquè la Central Sindical Independent i de Funcionaris, CESIF, sindicat més representatiu a les administracions públiques, ha presentat un escrit davant l'Ajuntament de Sant Feliu on denuncia la presumpta oferta i adjudicació d'hores extres a la seva policia local de manera irregular, Gerard.
El sindicat denuncia que s'ha creat un grup de WhatsApp dins el cos de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, en el qual no estan tots els agents de l'Ajuntament, creat per 3 agents de base on s'ofereixen hores extres i s'adjudiquen de manera aleatòria. Aquest mètode és del tot discriminatori per als agents que no estan inclosos en el grup, a més d'irregular, i assalta els mètodes oportuns dirigits a aquesta finalitat. Així ho ha fet saber CESIF a l'Ajuntament, com ha explicat Rafael Sánchez, president del CESIF Girona, a Ràdio Capital de l'Empordà.
Esto constituye una falta grave según la ley de protección de datos y aparte desde CESIF no entendemos cómo un grupo de agentes puede ofrecer horas extras cuando no es ni el cauce ni la manera de ofrecerlas y no son ningún mando policial para ofrecer nada. Por eso le pedimos al alcalde que depure inmediatamente responsabilidades políticas, administrativas o disciplinarias.
El sindicat declara que no saben qui és el responsable de la creació del grup. Això sí, asseguren que si és el regidor de la policia, el grup de WhatsApp tindria caràcter oficial. D'altra banda, si és idea dels agents, s'estaria oferint hores extres a les esquenes de l'Ajuntament i de la prefectura de la policia local, els responsables d'assignar-les i, si s'escau, autoritzar-les. Sánchez, com president del CSIF Girona, ha presentat una sol·licitud a l'alcalde Carles Motes perquè s'investigui el cas i es depurin les responsabilitats polítiques, administratives o disciplinàries que es puguin derivar d'aquesta actuació i es comencin els tràmits pertinents per a l'eliminació d'aquest grup de WhatsApp.
Gràcies, Gerard. I dins la Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial, el Museu del Sur va organitzar un Cluedo en directe. Aquesta ha estat l'activitat més destacada organitzada pel Museu del Sur de Palafrugell en el marc de la 24a Setmana de la Ciència, el Dia de l'Enoturisme, la Setmana del Turisme Industrial i Som Cultura de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, Maria Montells.
Els participants del Cluedo en viu van endinsar-se en la ciència i en la història i resoldre el misteriós cas, tot trepitjant els diferents espais que formaven part de la majestuosa fàbrica del suro Miquel Vinque and Meyer. Els assistents van parlar amb els sospitosos mentre degustaven una copa de vi i trobaven pistes a la torre dipòsit modernista, als antics forns d'aglomerat o a la casa senyorial de Cal Ganxó.
Paral·lelament es va celebrar l'assemblea plenària del Manactec, Maria.
Exacte, va acollir la reunió de l'assemblea plenària de la xarxa de museus que formen part del sistema que integra el conjunt del patrimoni tècnic industrial de Catalunya. En total, a més de la cap del servei de museus Magda Gassó, van ser una 20ena de museus d'arreu de la geografia catalana que, representats pels seus directors i conservadors, es van reunir a Palafrugell per aprovar les línies directrius del sistema, posar en comú necessitats, projectes i estratègies i avaluar la situació del sector que, com tants d'altres capítols de la cultura del país, pateix les inclemències de la pròrroga pressupostària dels darrers 2 anys de la Generalitat.
Doncs d'aquí 2 minuts i mig seran les 9. I això vol dir que no tenim gaire temps per més i que, per tant, hem de tancar el programa d'avui. Abans, però, fem un repàs pel mapa informatiu de la comarca.
Al Baix Empordà i a Girona guanya les eleccions generals novament a Esquerra Republicana. Això sí, Junts per Catalunya es queda menys de 3.800 vots de la victòria. Montse Bassa, per tant, s'imposa amb quasi el 26% dels sufragis per una diputada, passant de 3 a 2. Junts per Cat es queda amb 2, el PSC conserva la seva acta i entra per sorpresa en Comú Podem. La CUP aconsegueix quasi el 9% del vot, Esquerra guanya a 20 municipis del Baix Empordà i els postconvergents ho fan a 16.
A Palafrugell reobrirà la històrica llibreria Mediterrània. L'obertura serà al març, després que la llibreria Vitela de l'Escala se'n faci càrrec per la manca de relleu generacional del propietari de la Mediterrània.
A Torroella de Montgrí ja han aprovat els pressupostos d'aquest 2020, però Junts per Catalunya, Compromís amb Torroella i l'Estartit, la CUP i l'Est es van aixecar i van dir que presentarien al·legacions a la proposta de l'equip de govern perquè no van ser convidats a les reunions per preparar-los.
Demanen 6 anys de presó a un veí de Calonge per fer tocaments a una menor. L'acusat, però, nega que es quedés sol amb la neta de la seva parella, que en el moment dels suposats tocaments tenia 9 anys.
A Torroella de Montgrí comencen les obres de millora a l'estació d'autobusos. Les tasques consisteixen en l'execució d'una nova marquesina per aixoplugar-se i en el tancament posterior de la marquesina existent, la millora del mobiliari urbà i la senyalització.
A Sant Feliu de Guíxols, el CESIF denuncia l'assignació d'hores extres de la policia local per WhatsApp. El sindicat ha presentat una sol·licitud d'investigació a l'Ajuntament sobre la creació del grup.
A Palafrugell, dins la Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial, el Museu del Suro va organitzar un Cluedo en viu. Aquesta ha estat l'activitat més destacada organitzada pel Museu del Suro en el marc de la 24a Setmana de la Ciència, el Dia de l'Etnoturisme, la Setmana del Turisme Industrial i Som Cultura de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona.
I abans d'acabar, temps pel temps.
Matí amb cel entre molt i mitja ennuvolat amb tendència a l'obertura de clarianes durant les properes hores. El vent de tramuntana bufarà encara avui i demà, tot i que anirà perdent intensitat. També provocarà alteració marítima amb onades de fins a 2 metres i mig d'alçada.